Benvinguts al programa 187, el 15è de la 7a temporada de Mossega la Poma. En aquest programa, 100% tertúlia tecnològica, us portem dos...
I hem baixat el nivell, tu, Mas, perquè la setmana passada teníem a la Marta prenent el sol amb els cocodrils i avui tenim en Carles Caño.
Per això dic, avui és que tenim dos dossiers i alguns temes d'actualitat. El primer dossier, liderat per en Carles Caño, parlarà sobre la privacitat informàtica. I el segon, la Sílvia Bonàs, parlarem de ciència relacionada amb el 50 aniversari de Doctor Who. Pel que fa a la resta de temes d'actualitat, tractarem de la llista negra de periodistes que sembla que ha fet Apple, de la campanya agressiva d'anuncis explícits de Microsoft contra Google, de Kano, un projecte similar a Raspberry Pi, amb el que es pretén oferir un ordinador que tothom pot acabar fent, i finalment ens farem ressò d'una notícia on s'explica que Amazon distribuirà els seus productes a partir del 2015 amb l'opció Prime Air.
Tu t'has posat pelote amb aquesta notícia,
sí,
eh?
On en 30 minuts i mitjançant drons tindràs la teva compra a casa. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des dels estudis centrals del Mossega la Poma, benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. El control tècnic, senyor Rubén Gervilà.
Hola, bon dia.
Redacció, Raül Arribas.
Un comprador d'Amazon com tu, que ja es veu el dron entrant per la finestra del menjador.
A més, en aquest cas ha estat aquella típica notícia que normalment les teles triguen molt a donar i TV3 la va treure ahir amb el Telenotícies migdia i va sortir pel matí.
Vull dir, ja entra del robotet.
Palote total.
Codirecció, Marc Alier.
Sí, jo tinc el despatx ple de caixes d'Amazon.
Col·laborador friki Albert González.
Jo només dic que amb una pedra ja no només t'emportes el paquet, sinó que t'emportes un dron gratis.
D'això en parlarem.
Sí, és veritat.
Álvaro Navarro i Mont Lapuente, col·laboradors també del programa, col·laborador especial, no sé què em passa avui, Carlos Caño, professor xiflado d'informàtica friki i friki de les presentacions a presentastico.com.
Ho he escurçat, això, eh?
Sí, és una mica llarg. Col·laboradora especial Sílvia Bonàs, biotecnòloga i doctorant al Computational Genomics de Barcelona Supercomputing Center, que ha tingut uns visitants d'honor aquest cap de setmana, el supercomputador de Barcelona. Sí.
Ah, sí, el de Guindos. Sí,
el de Guindos.
No li
caigués un disco duro, me cago
no,
en
no,
Déu.
No, ens van donar només mig minut per explicar-li què fem. Ah. Mig minut, menys de mig minut.
Per la xurrada que feu, sobra.
I per lo que fa ell més. Producció, conducció i direcció, que us parla en Tomàs Manzanares.
Seguint-nos a iPhone i Android amb l'app Mosseguis, que van crear amb l'eina Hola Labs, que podeu trobar a holalabs.com. Saludem a totes les emissores locals que remeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles com cada setmana. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs, saps que estic molt content?
M'imaginava.
Estic molt content perquè ara, més o menys fa un any, vam dedicar un programa a parlar de bitcoins, que estaven aproximadament sobre 60 euros. Si haguéssim comprat bitcoins, que ara estan a 1.010 dòlars.
Jo recomano...
poca broma.
Recomano un article en el blog que es diu Random Thoughts, que és el blog del Salai Martín, que explica, parla dels
sí,
dels bitcoins.
N'ha fet diversos ja d'aquí.
En el Salai Martín parlant de bitcoins, penseu, està a 1.000 dòlars. Si haguéssim comprat l'any passat quan en parlàvem, m'ho segueix, n'havíeu d'haver comprat. Jo vaig dir que no en compraria, però mira...
Invertim en bitcoins?
I després hi ha una altra...
Potser no és el moment, eh?
I després hi ha una altra cosa que volia comentar. Jo ja sé que tots els oients de Mossega la Poma miren el Canal 33, van al Cine Verdi a les sessions golfes i miren pel·lícules en austríac o en polac i tal, però
sí,
tots els agrada i lloguen o es baixen pirata o el compren per Amazon i els hi porta un dron la saga de Fast and the Furious i la família Toretto.
Marc, assumi
i se'ns ha mort en Paul Walker,
no,
que és un dels protagonistes
home,
de la saga de Fast and the Furious, i s'ha mort en un accident de cotxe.
I per això
però
ell no conduïa. Estàs molt content per això?
No, per això no ho he dit, estava content per als bitcoins, això no estic content, em sap molt de greu que aquest senyor s'hagi mort.
És com veus a Facebook una bona notícia.
A més, és el senyor que ens va ensenyar el camí de com conduir marxa enrere per l'autopista i altre tipus de coses, i allò sap greu, i ara esperem a veure què passarà a la setena pel·lícula.
A ell li agrada això com quan a Facebook veus una cosa i per donar-hi rellevància dius m'agrada i potser està parlant d'una desgràcia.
Exacte, és, sí, el m'agrada al Facebook és complicat.
Sí, però són aquests m'agrades relatius.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Com comentava el Tomàs, aprofitarem el programa de Tertúlia Tecnològica 100% per tractar dos temes una mica més en profunditat. Tampoc us penseu que massa, que això es mossega la poma. El primer d'ells...
No, ben fet.
Aquest, el Carles se l'ha currat. Eh?
Sí, sí, porta... però, clar, però
després... em truca a quarts d'11 de la nit o a les 11. Mira, estava pensant...
Bueno, sí, però jo faig el disclaimer per endavant i així que...
Cara, no ho entenc. A veure, tens una nena, si fa enfadar, la mateixa edat del meu gran i... I ara tinc una altra,
ha nascut l'Adrià, va néixer el 12 de novembre, el tio a la setmana 33 va i neix. Però està bé.
I us deixa dormir, perquè si no, no estaries fotent aquests monogràfics i aquestes hòsties.
Bueno, més o menys.
Més o menys.
Precisament per això els fa.
Sí, bé, el que anàvem, avui el Carles ens ha preparat un dossier sobre seguretat informàtica o seguretat en les nostres comunicacions, en la nostra vida diària. Veurem fins on podem arribar o fins on el deixem.
Presenta-ho tu.
Presenta...
Sí, el tema és la privacitat. Com que, sí, com que sóc dels pocs oients que se'n recorda del que parleu al programa...
Ets l'oient que se'n recorda.
No, hi ha més d'un que se'n recorda.
Però sí, en Josep Ruano que passa llista.
I bastants més...
Que per cert, bàsicament diria que Josep Ruano encara no ha vingut.
No ha pogut.
Ah. Bueno, però ahir a la setmana passada vam sortir guanyant, eh? O sigui, en Josep es pot quedar a casa, no, que vingui la Marta, els cocodrilos...
La setmana passada va sortir perdent en Josep Ruano.
Sí.
Però si vols gratar en aquesta relació jefe-empleat, que aquí hi ha alguna cosa que no ens explica, perquè no va venir i no ha tornat a dir res.
No, sí, va dir, ja li vaig dir que si es feia aquest lleig, que estava castigat fins a l'any 2014.
Bueno, tornant al tema, en la darrera tertúlia tecnològica, és que m'heu toboqueteado jo mismo, no sé si ho heu vist. Abans que em boqueteixo vosaltres, el Marc va dir que estava molt content a l'última tertúlia tecnològica perquè la presidenta de Brasil havia fet un... Uh-huh. A favor de la privacitat, uh-huh. I el Tomàs va dir, pues, podríem tractar un dia aquest
tema de privacitat,
sí.
Correcte.
Llavors, tema de privacitat és enorme, aquí l'orientarem.
I va dir, aquí està la meva.
Ens ha enviat un mail en plan spam avui a lo bèstia.
Sí. Tu mira la foto del dossier.
Sí.
Per no distreure. El tema és que, bueno, privacitat amb informàtica, com a usuaris, nosaltres, usuaris que fem servir un munt de programes, jo volia començar amb una història. Una història que és d'una companyia que es diu Target, que va ser un Carrefour d'Estats Units, a lo bèstia. Llavors, aquesta gent...
Un Mercadona.
No, més
Carrefour perquè té de tot tipus d'articles.
Sí, però és una passada, eh? Jo penseu que quan vaig anar a Nova York, vaig visitar només New Jersey per anar al Target. O sea, para verlo
fin. ¿Y no vas al Quick Stop?
No.
Oh.
Total, que tiene una buena noticia para el Coque. El Coque va a estudiar estadística, ¿oí?
Sí.
Bueno, pues aquesta gent contracta estadístics.
Mm-hmm. Però ell no se'n recorda allò d'estadístic, eh? O sigui, un dia li van demanar que ens fes un d'allò i no
sí,
se'n recordava.
Sí, però que es contracta per fer coses.
Llavors vol
coses
dir que ha encertat el continent, però s'ha equivocat d'hemisferi.
Sí.
Bueno.
El tema és que la bona notícia és que contracta estadístics, la mala és que és per al lado oscuro.
Mm.
Sí, perquè aquesta gent el que fa és...
Estan tras les cortines de Mordor.
Exactament. Sí. Llavors, volien saber... clar, quan la gent es fa la targeta de Roy Carrefour, doncs tu compres, et fan descompte...
Perdona, aquestes targetes són com les del Decathlon, els de
sí,
l'Ikea...
Sí, sí, sí. Tu te la fas i, ai, sí, te damos tantos puntos. I tu, ui, que bien. Clar, però et tenen clitxadíssim. Saben tot el que compres. I van anar al senyor estadístic aquest i van dir, escolta, tu podries esbrinar una dona quan està embarassada?
Bueno, arrel del que va
comprar. Arrel del que compra. I l'home va dir, bueno, un reto aceptado.
Hòstia, no, hòstia, això és molt bo, perquè no és que hagi tingut la criatura, que a la perdona, compra és molt més
això,
evident.
Això, si ha sigut pare, és facilíssim. Un cop fins que no t'hi trobes, no, però a dia d'avui a mi em donaràs la llista de la compra de dona i et dic que està embarassada.
Poca broma. Una vegada la meva dona li va preguntar a la dona d'un amic, li va preguntar, per quan neix la criatura? I la dona la va mirar dient... Quina criatura. I és que la senyora pot dir una panxa.
Però això és diferent.
Això, per aleshores no cal un estadístic. Per...
Ah,
no. Bueno, tira.
Bueno, a tot el passat és molt fàcil. Però el tema és que ells tenen milers i milers i milers d'usuaris, mm-hmm. i que tenen les dades del que compren. Mm-hmm. I el tema és que la dona, quan està... fins i tot poden predir amb bastanta precisió més o menys el trimestre en què la dona està embarassada en funció del que compra. Si comences a comprar bolquers, estàs ja pel final. Ja si comences a comprar lociones antiestries i no sé què, és més al principi... etc. Total, que van fer això...
Deixen de comprar condons, és que ja no els necessiten...
El Target, bueno, va fer això, funcionava bé, llavors les dones embarassades començaven...
Suposo que això buscava per adreçar-se als seus clients amb promocions o amb ofertes adreçades just al que volen. Perquè
sí, però no anonimitzat, no? Sinó totalment personalitzat.
Sí, sí.
No,
a veure,
tu, però acaba l'història, que l'història
termina. Allà són uns cracs, perquè allà t'envien a casa el fulletó amb les ofertes en funció del teu perfil.
Però just sí, amb si les coses una... que saben que voldràs comprar.
Sí, si la dona és del primer trimestre, rebia un fulletó amb tot de productes del primer trimestre. Clar, algunes persones els va començar a donar una mica de yuyu, no? I llavors van dir, bueno, pues vamos a dissimular-lo, i ara envien el catàleg i et posen, compra esta cortadora de césped, compra este... I enmig et
posen... I la crema de la matèria!
Esto sí que saben, eh?
Qué bo, qué bo.
Bueno, de fet, hi ha casos en els que el que fan és que quan allò que demanes la típica la canestilla del Capravo, llavors, quan el nen té 18 anys, llavors comença a enviar-li coses en el nen quan ja té 18 anys, 18 anys després. I el problema és que hi ha famílies, doncs, que el nen resulta que no ha arribat als 18 anys.
Han tingut un
accident. I hi ha uns marrons així grossos perquè continuen rebent... Clar, la criatura no hi és i continua rebent correu comercial. Mm. Te felicitamos por tu 18 aniversario. I els pares...
Ja.
En el psicòleg i tal.
El tema és que això no és tot, amigos, perquè resulta que hi va haver un senyor, un pare d'una noia adolescent, que va anar a queixar-se allà amb un dels targets i va dir, escolteu, que estic molt indignat, esteu enviant-li publicitat a la meva filla...
Sobre... Com si estigués embarassada.
Sí, exacte.
Cabron.
Que si volqués, que si no sé què, la meva filla va a l'institut, va posar perino.
Però precisament sou? Perquè va a l'institut, perquè va a l'institut, no fotem.
I total, estava embarassada.
Que al cap d'una setmana va tornar a demanar perdó perquè estava embarassada. O sea, el target s'havia enterat antes que el pare. Cágate, Lorito.
Shit yourself, little parrot, que diuen a Nova York.
Exactament.
Total, perquè mirava l'historial de Combe, tenia el predictor, la crema antiestria, tenia tot el pack, no? La noia.
Però que, a veure, que això és molt fort.
Però això no es compra, això no es paga amb visa. Això és com m'explicaven abans, a Mallorca els de Manacor anaven a Felanitge a comprar condons. No vas a...
Benvingut al segle XXI, Marc.
El tema
és que les empreses saben o sabran més de nosaltres mateixos que nosaltres. Mm. O sigui... I no sé si heu vist la publicitat ara d'unes targetes de, no sé si són de dèbit, suposo, si de dèbit, que es diuen PCS, les anuncien al metro, on tu pots comprar i no van associades a cap nom ni... Suposo que són com les de prepagament, que tu vas a un quioc, no? Mm. I que potser...
El metro d'aquí de Barcelona?
Sí.
Ah, sí, doncs aquestes.
Targetes PCS.
Això per comprar droga i el Colacao.
Va, genial, no? Perquè no queda cap rastre, no? Seguim.
Ja sé que tota la vida ha estat pagant metàl·lic.
Sí.
Sí, però amb plastiquet, fa més gràcia.
I con un pins.
Sí.
I con un pins.
No podíem obrir el debat, però jo tenia aquí, per polemitzar una mica, Big Data és igual a Big Brother?
No té res a veure.
El que sí que s'ha de fer és, en aquestes companyies, mentir. Jo, per exemple, sempre que vaig a un supermercat i diuen "Código postal", jo me l'invento.
Sí, però llavors ets un outlier i efectes pràctics... De cara a l'estadística ets despreciable. Vull dir...
No,
dic de cara a l'estadística, ja m'entens què vull dir.
L'estadística me la...
I molt breu, per allò que has dit del Big Data, potser per matitzar-ho. El problema és quan les dades queden associades a una persona. Si les dades són anònimes, i això en temes de sanitat...
Sí, el problema és l'ús, en el fons.
Puc parlar d'experiència... Quan tu utilitzes tota la informació i l'anonimitzes, em pots treure informació científica. D'acord?
Però és que aquests del target van a una persona concreta.
Per
això dic que
aquí
en aquest cas era una menor.
No vull que passi... Jo vull avançar, perquè tu vols lligar-ho també, o vols acabar lligar-ho, suposo, amb la LOPD, no? Mm. Va, continua.
Bueno, total, Carles. Que moraleja... Recordeu que qualsevol dada sobre la vostra persona serà susceptible de ser utilitzada per l'empresa que la gestiona.
Només una cosa, també se li pot donar la volta. És veritat que ho saben tot de tu, però també és veritat que llavors el que t'ofereixen és més fàcil que t'interessi.
Sí.
Això és com el típic que es diu sempre de Google.
Quan entrem a Amazon.com ens agafa tot.
És el típic cas que explica el Marc de lo bé que li senten les propostes que li fa Amazon.
Sí, o que s'està navegant amb el Gmail obert i és que t'encerta.
Els mails són molt perillosos.
Sí, però a mi em recomana llibres que ja he comprat.
Sí, això és un és imperfecte.
Sí, no?
Els has comprat amb ells?
Sí, sí, sí.
Ah, no, a mi el que em passa és que em recomana llibres que he comprat, jo què sé, el miro a Amazon als Estats Units, el compro a UK i llavors me'l recomanen a Espanya.
Però
els havia buscat a Espanya i no el tenien.
Però potser abans havies obert una web amb una crítica del llibre o una opinió i es basen en això per mostrar-t'ho.
Però si ja l'he comprat.
Ja, però ells potser no saben.
Igual filtren
per... amb ells!
Però filtren per botiga. Ells qui són ells? Que és com els de la tele. La tele no va, són ells, no.
És cosa d'ells.
Que és Tele 1 o Tele 2 o Amazon, Amazon UK o Amazon. Amazon. No, no, això està fragmentat.
Bueno, per tancar això, com diu el Tomàs, em va dir, la nostra privacitat perfecta està compromesa, que siguem conscients, que volem fer servir la targeta Carrefour i tot això. Bueno, siguem conscients que estan fitxats.
O com tota la mira, o la reflexió que jo vaig posar en el teu afegitó, aquest afegitó en el teu excel·lent dossier, era que ens prenguéssim la història de que qualsevol cosa que pugem a internet, qualsevol cosa que fem a través d'internet, té la nostra privacitat compromesa. Fins i tot amb bona voluntat. És a dir,
però no internet, per això...
És que de bona voluntat a l'infern està ple, I a més, jo tinc una queixa, perquè el Carles diu que ha fet un dossier i l'ha fet al Google Drive. Ni dossier, ni tapes, ni clips, ni grapes, re.
Dossier,
de dossier, re.
Vermell.
Un Google Docs així tirat.
Deixeu-me fer aquesta reflexió. Tu confies en Sony, d'acord? ¿Vale? I li cedeixes la informació de la teva tarja...
El la teva visa.
No, clar, i la teva visa. Igual que jo faig amb iTunes o Apple, ho fem. Mm-hmm. Però ve un hacker per darrere i lo peta. I ja estem al cap del carrer. Per tant, fins i tot en el lloc aquells on confis, la teva privacitat està compromesa.
Això deia abans que és més un tema de l'ús que se li dona, no de la informació en si. O sigui, si tu li dones la informació al supermercat perquè et faci ofertes o perquè jo que sé, et doni cupons que són útils per tu, està bé, però que sàpigues el que estàs donant és el que dius tu, o sigui, que sàpigues que t'estan fent un perfil de dalt a baix.
Vale, un minut.
Tinc un minut?
Sí.
Pues, bueno, pues, per tancar això, la LOPD, que és la Llei Orgànica de Protecció de Dades, en principi aquí a Espanya han d'informar sempre la finalitat amb què faran servir les dades i el període amb què les faran servir. Amb lo que això, si no ens informen, seria totalment il·legal.
I cada vegada que els truques amb un telèfon d'aquests d'atenció al client, que sepa que sus datos se han guardado i puede tal, i et faran estar més minuts per carregar-te sí. Més quan el telèfon us de pago.
Bueno, aquest sí, però sapigueu que hi ha un percentatge elevadíssim d'empreses que no saben ni el que és la LOPD.
I que no la compleixen, o sí que ho saben i
sí,
no la compleixen.
Sí, però és cert, com a usuari tens dret i tens drets. Vull dir que això, aquest cas aquí no passaria, hauries d'estar informat i hauries de poder dir que et traguessin la informació personal.
I en el moment en què estàs a internet i la frontera no hi és, la ja segona, la llei no funciona.
La segona, i això sí que és cert, per la compta que té l'Estat, perquè en guanya molts de diners, l'Estat, si ha denúncia, a diguéssim, a petició de part o hi ha denúncia perquè se n'assabenten ells i volen recaudar, et poden fer una inspecció i si t'inspeccionen i no compleixes la LOPD, te la carregues. De totes maneres, l'incompliment de l'LOPD va més per l'ús intern d'informació que puguis tenir en paper i amb altres suports que no tant per internet.
Sí, la cosa que diu el Tomàs, si tu denuncies a una empresa perquè estàs fent alguna cosa malament, l'Estat estiga segur que anirà per ella, perquè si li posa una multa no la curaràs tu, la curarà l'Estat. Llavors de cop i volta és com, dinarets. És de les poques coses que saps que s'ho prendran en sèrio perquè qui guanyarà són ells, no tu.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capside.cat.
Molt bé.
El dia que vinguin en Josep Ruano, ens les cascarà.
Fixa't que cada cop es van afegint més veus.
Sí, aquí,
sang coral de Caps.
Acabarà sent com, allò, com aquells que cantaven a Cristal Oscuro.
Anem al programa aquest, Hello Happy Day, de TV3. Oh. Com a coral.
Ostres,
seria
bé, eh?
Sí, la coral.
Aquest ja que fan, que surt l'Eduard Farelo, que presenta els coros
Eduard,
aquests que canten.
No es diu Eduard.
És que l'Albert, ara que puja escenaris i l'aplaudeixen, ara s'està acostumant.
Sí, ara ja molt alt.
Explica què li ha passat aquesta setmana.
Com va acabar el tema?
Sí, vas guanyar.
Vas guanyar?
Sí.
Com un champion, molt bé.
Molt bé.
Bravo. I hi ha fotos molt maques del Flickr, que surt allà tipus model i tal. També
sí.
Allò només hi ha s'han de posar fotos en l'entrada mossega la poma.
La posarem. Aquesta anirà per aquesta.
El Bitacolero...
Tenim algú famós, eh? Un triomfador.
Vale, totes,
tot... que n'hi ha una a la taula.
Moltes gràcies a tots per l'ajuda que m'heu prestat per haver perdut completament el temps que portàvem també en el guió.
Però
el meu dossier ja s'ha acabat, Tomàs.
S'ha acabat el teu, sí.
En sèrio?
Què fas encara aquí?
Ja pots tornar amb els nens.
Però tu t'has mirat l'enllaç que he posat?
No m'he mirat l'enllaç.
Ho posarà a Show Notes.
Tot això a la Show
Notes. Deixa per la privacitat informàtica part 2.
I crec que t'ha entrat més del que pensava.
Vinga, que pots continuar la festa.
Vinga, que hem de seguir. El dia 23 de novembre es va emetre el capítol 50è del 50è aniversari, perdó, de la sèrie Doctor Who. Com que encara no ens ha passat a la ressaca, parlarem de tres aspectes científics darrere de la sèrie.
Però és un 50è aniversari fake, perquè van estar parats molts anys.
Però són 50 anys.
Llavors podran tornar-lo a celebrar quan facin 50 anys de veritat.
Ciència i Doctor Who.
Sí, a veure, farem tres aspectes perquè és que no hi ha temps.
Vale.
Llavors, primera cosa, una característica que té el doctor és la regeneració celular. Més ben dit, que es reencarna una altra personalitat. D'aquesta manera doncs, van canviant d'actor i van portar...
Però no és ben bé regeneració, és reencarnació.
És reencarnació, però...
No, no, diuen que es regenera, i si es regenera és que es regenera. Si ho diu la BBC, va a missa.
Que a més a més és un organisme independent.
Si la cabina de telèfons viatja, aquest es regenera.
Vale, va, dime, llavors, què passa?
Si parlem de l'homòleg en la realitat, en la ciència, el que hauríem de parlar és de la medicina regenerativa.
I de la duquesa d'Alba.
Cupa. Vinga, va.
Fins aquí tot el pretexto seriós d'aquest dossier.
La què, perdona, deies que s'ha
semblat... No, he perdut el fil, ostres.
La medicina regenerativa.
Estaves començant.
Vale. En què es constitueix la medicina regenerativa? És que això ja no és cert, he perdut
sabeu,
el fil. Jo m'havia preparat.
Sabeu que hi ha allò de treballar del mes? Pues a troll del mes, del Marc Calieta, animarà el senyor Cupa. O sigui...
Vinga, va, medicina regenerativa.
A veure, es tracta de substituir o regenerar cèl·lules, teixits o òrgans de manera que tornin a realitzar la seva funció.
Com les sargantanes.
Com les sargantanes.
Correcte.
Llavors, normalment
això
es passa...
Ja, això ja passa al cos humà, eh?
Exacte, sí.
De llavors, natural.
El que fan aquestes teràpies es basen en les cèl·lules mare. I que són aquest tipus de cèl·lules que tenen la capacitat de proliferar i que permeten donar totes les cèl·lules que, per exemple, poden fer un òrgan com el fetge, com el pàncreas, i per tant poden tornar a donar un altre òrgan, d'acord?
Si són cèl·lules mare, als supermercats també són capaces de donar.
Sílvia, no.
Perdó.
Sense moure'ns del tema científic, l'altre dia escolto molts programes de ciència, hi havia un que parlava dels teixits de les venes i les artèries, i el teixit que regenera les artèries, això era per un tractament de càncer, el càncer no pot proliferar si no té irrigació sanguínia, i per tant hi ha cèl·lules mare que generen artèries per irrigar.
Sí, això es diu l'angiogènesi, una de les etapes del càncer és que ha de vascularitzar per donar oxigen i sang en el tumor.
Per tant, la regeneració ja existeix sempre en el nostre cos,
sí,
contínuament.
Vull dir, per exemple, el càncer és un cas en què el que li passa a aquesta cèl·lula és que va mutant de manera que al final és una cèl·lula que no té control sobre si mateixa i no pot decidir si sóc apta o no apta, i al final simplement es va dividint i va creixent. I clar, creix amb tot d'errors. És una mica el que li passa. El càncer és una cèl·lula que no té com un sistema de quality control i que va dividint-se i va creixent.
És com un Windows que porta temps sense reiniciar-se.
És un Windows.
I els zombis són els que deixen de regenerar-se. Llavors et converteixes en zombi.
Bueno, va.
Llavors, com deia, una mica, simplement en medicina, el que s'ha fet, per exemple, és introduir o induir cèl·lules mare per poder donar un altre teixit o un altre òrgan. Per exemple, això ho vam veure amb les impressores 3D, que significava imprimir un òrgan per poder-lo tornar a transplantar. I voldria destacar un èxit que hi ha hagut recentment al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid, en el qual el grup del Manel Serrano van poder agafar una cèl·lula adulta, que ja és un tipus celular, per exemple la cèl·lula del fetge, i que tornés a l'estadi de cèl·lula embrionària, de manera que és una cèl·lula que pot donar qualsevol altre tipus, i pot donar qualsevol altre
sense
tipus d'òrgan.
Sense que se li noti la longevitat, perquè clar, diguéssim que hi ha un número possible de reproduccions cel·lulars abans que la cèl·lula, diguéssim...
Tornaria a ser la cèl·lula, una cèl·lula embrionària és aquella cèl·lula que es troba en els primers estadis de l'embrió, I que
té tot el recorregut per endavant.
Exacte, té tot el recorregut i pot donar qualsevol tipus de teixit. Sí, i a més el que van fer, això es pot fer in vitro, és a dir, en el laboratori, en una placa, però ells ho van fer dins d'un ratolí. I és la primera vegada que es fa in vivo, i això el que van dir és que a més ampliaven tots els teixits que podien arribar a donar i té molta projecció a nivell de poder programar directament en el mateix cos de l'individu que es torni a regenerar un teixit.
Suposo que el que es busca és aconseguir òrgans o teixits que no causin rebuig ni res, no? Perquè
exacte,
són teus.
És a dir, es tracta de que jo no t'haig d'implantar una cèl·lula que et donarà un altre cop el teu teixit que estigui ja bé, sinó que directament t'implantaré com una mena de còctel que li dirà a la cèl·lula, bueno, regenera't i torna a donar, per exemple, un pàncreas que està, que ara mateix no està funcional.
I com que te'l fas tu, ni el rebutges, ni res.
Exacte, bueno, no, ja rebuts.
Tornant al Doctor Who, jo diria que aquest primer punt està una mica forçat. ¿Vale?
Sí, perquè no regenera perquè canvien d'actor.
Exacte.
És igual, jo m'imagino la duquessa d'Alba i tot té sentit. Ahir amb un pàncreas nou.
No, però quan mirarà que ho faci la... Apple li semblarà perfecte.
Perfecte. Va, la segona cosa.
Viatges en el temps. Vale, el...
Aquí ja m'agrada més.
El Doctor Who és un viatger en el temps, no? És un senyor del temps. Llavors, diguem-ne que aquest tema està tractant per, bueno, per grans noms com podrien ser la Stephen Hawking. I llavors, primer de tot, separaré el que és el viatge en el futur, perquè diguem-ne que és més fàcil d'entendre i que es podria explicar més. És a dir, només agafant la teoria especial de la relativitat d'Einstein, ja una mica, ja introdueix aquest fet.
Que si et mous més ràpid de la velocitat de la llum, diguéssim que et mous en el temps.
És a dir, em permet recomanar un llibre de ciència-ficció que parla d'això superbé? Es diu Guerra Interminable, del Joe Haldeman. Haldeman o Haldeman o algo així.
Jo només dic que ja estem viatjant cap al futur.
A poc a poc?
Sí.
Totalment cert.
No he dit...
Sí, sí.
Filósofo
2.0. Vengo de los 80 para recomendarte este detergente. Vull dir.
Aquest programa s'emet en el futur.
Sí.
Ara, i això
s'ha sentit
en el
futur. Missatge al teu jo del futur.
Recorda treure les escombraries aquesta nit.
I apaga el gas, és important.
El problema ve el viatge... A veure...
És a dir, bueno, simplement molt ràpid. Imaginem que tenim en Cupa i l'accelerem a unes velocitats properes a la llum.
Però no, aquell ja dic que vol anar ja, no?
Però què t'he fet?
En temes sexuals ja va així.
Hola!
Vinga!
Bueno, a veure. L'objectiu, Sílvia, a veure, l'objectiu és hem d'agafar, jo m'he d'enviar un missatge a mi mateix fa 3 anys i dir-me, Marc, compra bitcoins.
Però
molts.
Marc, si no escoltarà el programa, no te'l facis,
vale,
per aquest canal.
D'acord, doncs com que aquest pas, bueno, com que més o menys hem entès que el fet d'accelerar-nos a velocitats de la llum ens permetria que respecte a la gent que no està viatjant a aquesta velocitat, doncs viatgéssim cap al futur,
en
ja que...
És que quan tu tornes, per d'aquí ha passat molt més temps que per tu.
És a dir, el rellotge de les persones que no tenen una acceleració va molt més ràpid que per la persona que està accelerada a la velocitat de la llum, ja està sincronitzat.
Si accelerem en cup a la velocitat de la llum, el dilatem.
Sí.
Sí, jo, que normalment viatjo a velocitats properes a C, molt, molt, molt poc properes, però properes a C.
Sí. C++.
Sí, però ahí no C+, a seques. No. Però, i ara per què m'acceleres més?
És igual, no et preocupis.
No em preocupo, probablement estaré mort. La velocitat a la que vaig a polvo interestel·lar o alguna cosa així.
Bueno, us canvio de tema perquè si no em boicotegeu.
Ja m'agradaria! Acaba, senyor.
Llavors, anem a una cosa més complicada. És a dir, augmentem graus de llibertat perquè això potser no és la idea que tenim de viatjar en el temps. Intentem pensar de com viatjar en el passat. Llavors... Aquí ja...
Ui, és molt fàcil amb Televisió Espanyola tal com està ara, i has viatjat al passat. Has vist l'anunci aquell de les loteries?
Sí, quan aprovin la LOMCE.
Sí.
També, no.
Ja està aprovada, pràcticament.
Però a part de les metàfores de la vida que ens regala, vull dir...
Oh, que maco. Que maco.
Sí, ueu, soc noia, què voleu que us digui? Llavors...
Sí, bueno, però no cal que et diguis aquí...
Què penses d'això del polvo interestel·lar?
A veure, visc amb dos físics, deixeu-me una mica, sisplau.
Respira.
Que necessito respirar. Llavors, diguem-ne que viatjant al passat, Stephen Hawking ja una mica ho va denegar amb la conjectura de... Espera, que mai no em surt.
No era allò del turista.
I ja ho va dir el...
Si es pogués viatjar al passat, hi hauria gent aquí a turisme.
Però això és totalment estúpid. Vull dir, si ets capaç de viatjar al passat, ja te'n guardes de, diguem, ocultar la teva presència.
Per no crear paradoxes.
Ja tindries la tecnologia per fer-ho.
D'entrada, nosaltres sabem que nosaltres no volem viatjar al passat, perquè com va dir Woody Allen, al passat no hi ha antibiòtics.
Ah, amigo. I a l'edat mitjana eren molt guarros tots.
Bueno, però tenim vestits macos les noies i era així molt guai. Llavors, ja està.
Només que posats en el passat, vindries aquí?
Home, depèn.
Un dinosaure, una cosa maca, no? Sí. No venir aquí a veure ciutats.
Llavors, es proposen... És a dir, Stephen Hawking s'ho va denegar per la conjectura de protecció de la cronologia. És a dir, una mica és el que explicava. Si no hi ha viatgers del temps, és que no es pot viatjar en el temps. Però... Llavors... Vale, això es basa una mica en el de la navalla d'Ocam, però...
És molt de baratillo, perdona, vull dir, és molt de baratillo.
Sí, però és un raonament lògic. Llavors, una de les possibilitats que et permetria fer un salt temporal, per exemple, és un forat de Cook. És un
de Stargate.
Sí, i el que et permetria és que pots viatjar entre universos en el mateix univers i, a més, no ha de ser només a pel que fa a l'espai, sinó també pel que fa al temps.
Perdona, perquè no són científics...
bueno, això de, el forat de Cook de científic no en té res. És una menjada de tarro que mola. Però
anem a traduir-ho.
No
ha
parlat el físic teòric.
És una drecera. És una drecera.
Sí, es tracta... Imaginem-nos que si l'espai-temps és com una mena de membrana...
Ara doblegarà el tovalló, és una cosa que sempre es fa.
La doblegues, exacte, i llavors tens com una mena de pont que travessaria dos espais, pot ser... que siguin diferents, o també pots anar també en el temps. Llavors, si una part del pont que t'uneix el vas accelerant i l'altra, per exemple, no pateix una acceleració, llavors sí que pots viatjar en el passat. Això seria una hipòtesi, però bueno, tot això són una mica ja conjectures. També diuen que una altra manera seria que viatjar en el passat signifiqués anar a un univers paral·lel. D'aquesta manera explicaria pel qual mai no ens podem... Exacte. Llavors no ens podríem trobar a nosaltres mateixos i
no generar aquestes paradoxes.
Marc, compra bitcoins.
Això està explicat bé a Regrés al Futuro.
Vale. O no, perquè Regrés al Futuro també té...
No, però el tema aquest d'anar cap enrere per crear universos paral·lels...
Ara us demano a tots 30 segons de silenci, perquè són les que et dono perquè parlis del tornavís.
Vale, tornavís sònic, és una cosa molt guai que té el doctor, que li permet fer de tot, escanejar formes de vida, hackejar ordinadors, és una arma, etc. Llavors, quina és una mica l'anàleg que trobem en la realitat?
Aquest anàleg. Això és un tornavís sònic, és una cosa que té el Marc a la mà.
M'agrada perquè has dit tu que no interrompem els altres i ets el primer que ho has fet.
Vale, va.
Llavors, la Universitat de Dundee el que ha fet és inventar un dispositiu que mitjançant els ultrasons, que és una freqüència que els humans no podem escoltar, però que existeix, doncs poden desplaçar tant en direcció ascendent com fer girar, que és el que s'havia fet, un cilindre d'aigua. I això es podria aplicar, per exemple, per administrar un fàrmac de manera molt més precisa, a manipular cèl·lules amb ultrasons,
i jugar.
I tindria, vull dir, seria una manera d'aplicar també cirurgies de forma molt més exacta. I he acabat a temps.
Bueno, no, eren 30 segons, però només... A veure, que tenim un minut més per explicar-nos una mica amb més calma.
Però no, era... Preu fet.
I fa sorollets.
El crit ha sigut perquè el Marc amb
sí,
una mena de...
L'he atacat amb un tornavisònic.
Bueno, abans que marxem a la música, aquests són els tres punts que tu has trobat de connexió entre Doctor Who i la part més, diguéssim.
Sí, us recomano que veieu el capítol de la temporada 2, episodi 1, és un dels especials que hi ha Doctor Who, que és de ciència, i realment van molt més a fons i podeu veure moltíssimes coses més. I Amazon té coses molt xules, com per exemple una tassa que m'he comprat de ceràmica de la cabina i també una...
No,
una cortina de dutxa.
El que has de fer és una wish list i que els oients et comprin el que vulguin. Ara que ven a...
També ho podeu fer, podeu participar a la decoració del...
Abans de la música, una cosa que no m'ha quedat clara. Què és això de l'administració dirigida de fàrmacs?
És a dir, que un dels problemes dels fàrmacs és que, per exemple, quan tu et prens una pastilla...
Va a saco a tot arreu.
I veure, vull dir, això sí, has de mirar les característiques del fàrmac per veure si el cos com la digerirà, si per exemple es metabolitzarà molt ràpid. Llavors, per exemple, amb teràpia gènica, tu podries aplicar una teràpia que corregís un defecte gènic i que anés exactament a la cèl·lula que vols, per exemple amb càncer o quan són defectes molt localitzats.
És el símil de que quan per fora et fas una rascada cures només la rascada, no tota la pell, doncs igual per dins, no?
Sí, exacte, és a dir, la forma d'administrar els fàrmacs, sigui sistèmic o sigui oral, en el fons no vas exactament al lloc, sinó que el fàrmac va recorrent fins que arriba en algun moment, i això és un problema que realment la indústria del fàrmac ha d'invertir molt per estudiar això.
Has vist, Carles, que l'han deixat de parlar més que tu?
Bueno, és relativ.
Marc, de debò tu creus això que acabes de dir?
Jo no m'ho crec.
I creus que és bon erudient igualment aquí fomentar un...
Una coletilla.
Digues.
A little tale. Que això que ha dit dels fàrmacs, amb el tema de la nanotecnologia, se suposa que van per aquí també, no? Que aniran directe al teixit o al lloc on han de fer.
Exacte, la nanotecnologia s'aplica, o una de les aplicacions possibles és l'administració de fàrmacs, però...
Faig una petició pública. Tomàs, per què no convidem algú convidat que parli de nanotecnologia?
Això ho puc mirar, jo ho estic mirant, està en procés.
Per veure si m'acabeu de dir, hi ha una pel·lícula que ho explica també molt bé, que es diu Un viaje alucinante.
No, el xip prodigioso, el xip prodigioso.
La versió cutre.
El xip prodigioso.
Alucinante.
Mamá, he cogido a los niños. O...
Bueno, sí, és antiga, no sé si 50 o 70, però que de boca
sí,
estiga molt.
Sí, que hi havia la Raquel Welch amb aquell
marxava una música estret. Que li encantaran en Marc, que és d'un grup que es diu Sutagar, i la cançó que escoltarem, que és en euskera, es diu Zure Baitan.
azkenik gabe badoaz. Errokuaren norra zen altzoan, aurpegiko simurra gorden airik, denborak ez du atzera itzulirik. Gelako horma zarretan, bertako irudien oroimenetan, zenbat kontakizun eta histori, eskertu nahi dizkizukena zuri. Nik zure baetan lokartu nahi dut, ibai
Molt bé, tornem a...
M'agrada especialment la lletra.
Sí, hem passat molt de temps. Tornem... amb, ja, és que m'esteu, ja, ja em despisteu. Em passa com a la Sílvia. Tornem a taula. Per cert, avui la taula tenia forma de drone.
Trec el tornavís? Sí, la taula té forma de drone, sí, sí.
Notícies, ja estem en temps de tertúlia, en temes, diguéssim, de taula de tertúlia. La primera la dic molt ràpidament. És que ja tenim WhatsApp... adaptat a iOS 7, que és una versió estètica.
Notició.
Segona. La setmana passada, Cult of Mac, em sembla que era Cult of Mac, publicava una notícia que Apple tenia una blacklist on de periodistes.
Però no ens han trobat encara.
No. I el cert és que aquesta setmana se n'ha parlat força en alguns blogs americans, i escoltaven el Leo Laporte, amb un dels convidats de Leo Laporte, el que està a Boston, com se diu?
L'Andy Enaco.
M'agrada molt les reflexions que fa l'Andy Enaco. Deia que és estúpid pensar que les empreses es mouen per blacklist en lloc de moure's per llistes VIP o llistes, diguéssim, de persones seleccionades a les quals els hi dic.
Explica una mica la primera notícia o de què va la notícia, perquè...
Sí, bàsicament és que els d'Apple fan aquests esdeveniments, aquestes keynotes, o de vegades donen telèfons per provar i tal, i sembla ser que, per exemple, el Leo Laporte, perquè ara fa 3 anys amb el Steve Jobs en escena, va girar el MacBook i va fer streaming.
Sí.
I llavors el Steve Jobs va fotre una cara així una mica d'allò i no l'han convidat mai més
gratuïtament
en els events de les keynotes,
si tu vols.
No, els keynotes
l'Andy feia una reflexió, deia, heu d'imaginar que en general les empreses, i no parlava només d'Apple, parlava en general, les empreses es gestionen millor per llistes blanques o per llistes, diguéssim, de VIPs, de convidats, de persones a les quals tu et vols apropar, i la resta generen una absoluta i rotunda indiferència.
Pues no és veritat, jo puc parlar d'una web de videojocs de la qual no diré el nom, i d'una companyia que fa consoles
de les quals no diràs el nom.
De les quals no diré el nom, i la darrera porta un 4 al final. I un malentès, anem a dir així, t'estic parlant de fa 5 o 6 anys, fins fa un i pico
no
estaven normalitzades les relacions, i gràcies a que la gent havia canviat i només pel nom del mitjà encara estava creuat el tema.
I era un tema de les persones o era un tema del mitjà, de l'empresa?
O sigui, era un tema de l'empresa, perquè alguna persona va fer algo que l'empresa té tota la raó, que no hauria d'haver fet.
És normal, la gent s'emprenya.
Ho diu quan la gent parla d'algo sense dir res, perquè no tens...
És com molt críptic.
Que Sony es va putejar amb algun medi i no les coses no anaven bé, però...
No, amb algun medi no, amb el medi no estic jo ara, per això ho dic. Però estava dient això pensant que era obvi de què estava parlant. Però que és això, sí... Però perquè és un abús de confiança, en el fons. O sigui, les empreses amb els mitjans de comunicació es relacionen amb confiança. O et deixen aparells, o et donen accés a llocs perquè puguis parlar, o et donen informació abans de temps perquè tu la publiquis quan toca, i això. Si tu abuses d'aquesta confiança i acabes publicant informació del joc superesperat una setmana abans que els mitjans més...
D'acord, però no és que estiguis en una llista negra, és que ets com la resta dels mortals. Vull dir que no et consideren un mitjà...
No, perquè la resta de mitjans poden demanar coses i els donaran més o menys, però no t'ignoren.
Home, jo crec que... A Game Over portem uns 14 anys. Crec que igual ens han regalat dos jocs. si no m'equivoco, però és que nosaltres no busquem, també és una cosa diferent.
És l'altra reflexió de l'Andy, dic, bueno, ja que no t'ho donen, no, tu ets un professional, ell parlava dels mitjans americans, eh? Però si ets un professional t'és igual.
Però també és veritat que moltes vegades acceptar que et vagin deixant coses o, diguem, tenir segons quins tractes a vegades pot arribar a condicionar-te. Mm. Vull dir,
no,
tant per positiu, sí, com no per negatiu.
No, el cas que parlava era un cas que havia d'entrar a la web de premsa a buscar informació d'uns jocs, per informació vol dir vídeos, imatge, i el que va entrar va veure coses d'un altre joc que en teoria encara ningú sabia que hi era, que estava guardant Sony com a bombata, i va dir, hòstia,
va voler la portada.
Això no, si no, no parlo de que tu et donin alguna cosa i no els tornis, simplement que és un tema de confiança. O sigui, ells es relacionen amb tu, et donen una confiança, tu abuses d'ella, s'ha acabat. I s'ha acabat i et dic, ja poden canviar les persones i allò va per llarg. Va, suposo que en aquest cas, si ell va gravar, va fer streaming i Apple havia dit estrictament que no volia que això es fes, doncs va pensar, sí, doncs mira, no tornes a venir aquí.
No ho sé, vull dir, sí que hi ha d'haver una relació transparent, però evidentment si tu poses unes regles, aquestes regles són conegudes i les saps, a mi també em sembla, vull dir, jo potser perquè m'emprenyo, però és com, pues, si no saps acatar les regles...
Has traït les regles?
No és trair, és que no hi ha una mena, no estàs complint el pacte que establim, és un pacte en silenci, però que hi és, vull dir, és normal que no el convidin.
Podria ser que sí. Anem a avançar de temes, us presento el segon. El segon és que jo he descobert, possiblement ja existia i tots ja ho coneixeu, però jo m'he quedat bastant sorprès, d'una pàgina web que es diu Scruggle.
Sí, fa temps que existeix. Sí. Microsoft té una pàgina web que es dediquen a fotre parir a Google dient que...
Sí, no, diuen això. Escolta.
A veure què diuen.
I got this Google Chromebook as a gift for my mom. I brought it in today, hoping to get enough cash out of it to get to Hollywood.
Hi, how can I help you?
Hi, I'm looking to trade in this gift for a ticket to Hollywood.
What makes you think it's worth that much?
It's a laptop.
This is the Google Chromebook, a relatively new kind of device. Because Chromebook applications are web-based, when you're not connected, it's pretty much a brick. That's a major drawback. A traditional PC
is pretty much a brick. O sigui, és un totxo.
Sí, expliquem una mica pel que no entenguin anglès.
Sí, anem a fer la traducció,
no? La senyora li regalen un
Chromebook. És una noia.
És una noia que li han regalat un Chromebook.
I se'l vol vendre.
Se'l vol vendre per anar a Hollywood.
Que té la marinera com posen els usuaris de Chromebook. Perquè, a veure, és una filla que sa mare li regala. Jo imagino una... Saps aquestes típiques dones que estan servint cafès amb una cafeteria?
Ja la tarta, sí, de frambuesa. Cony, està
deliciosa. I sa mare li regala, amb tots els estalvis de les propines, un Chromebook, que, pensant que li està regalant, pues, això, un portàtil, i la tia s'ho ven per anar-se'n a Hollywood, que també, bueno, té collons.
Aquí el quid del tema és que
ella intenta empenyar el Chromebook i diu, és que porta empenyar un portàtil, i el que està rebent-lo se n'ha fotut allà la cara i diu, això no és un portàtil.
Com si el Pixel val una pasta.
Jo ho hem parlat aquí algunes vegades amb Pepsi, Coca-Cola i també...
Però aquests anuncis també hem trobat, no sé, fan gràcia.
Jo el vaig trobar una mica passat de voltes.
Ah, però a mi em fa
gràcia. A mi em va semblar que estava una mica... I
però
poc argumentat.
Ara, el tema és una cosa que aquí no ho tenim, i és una empresa que pot fer anuncis directament en contra d'una altra empresa. A veure...
Aquí
nosaltres
aquí
els estudiants descollonàvem ara fa uns anys amb els anuncis aquell del John Hodgman de soc un PC i soc un Mac.
Clar, que
eren genials,
si estan fets amb
gràcia. És una cosa que aquí no es fa, i es fotre a parir la competència directament i dir
però
el seu nom.
Aquí no hi havia gràcia, vull dir, a mi no l'he trobat tampoc tan original, simplement ha sigut desacreditar. En aquest cas que tu deies, sí, que a mi em feia... Vull dir, hi havia un poc d'humor, però a mi aquest no m'han fet.
Havia humor, i en aquest anunci no hi ha humor.
No hi ha
jo
humor.
Crec que si veus el vídeo, sí, perquè clar, m'he explicat així, si veus el vídeo, no sé, jo sí que el vaig trobar conyon.
Bueno, jo no el veig tampoc tant d'això. Tornem de seguida amb una llista de temes que hem d'acabar corrents.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes queixalada al primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
Tomàs, si cas abans, voldria dir que això d'Scruggle, bàsicament és un joc de paraules, Scruggle, que vol dir cardat per Google.
Sí, cagar-la o
cagar. Scru vol dir que t'han donat amb un tornavís, eh? Sí, sí. Amb un tornavís, però normalment diguéssim que t'ho han fet, diguéssim, així com pel culet, entens? I llavors ho juguen amb Google, eh? No seria cardat per Google.
Com que anem tard de temps, un dels temes que anàvem a tractar, que era l'iPhone 5S, ja hem parlat, només dir-vos que va de jocs, els castigueu a la columna A i al comitè de Google, però ja ho heu vist. Ja hem fet l'anàlisi de l'iPhone 5S, i ja us deixarem l'enllaç, si voleu llegir, li hem posat un 9,1, que el Tomàs està content, perquè té bastanta més nota que el Nexus 5, ja us deixarem una... És el que ja hem parlat.
Però és que val el doble.
No,
si
jo aquí només estic valorant la nota del preu.
m'agrada, no, no, no parlo per la cinguesa, en general, el fitxatge que heu fet, que fa els anàlisis,
ja fa un parell d'anys que el fa i...
Pues es fa molt bé, reconec que és molt equitatiu, és una persona equilibrada i no és fan de cap de les àrees i...
Pues no, li ha posat un 9,1 a l'iPhone 5S.
No, no, veritat, no, i el seu mòbil...
Però hi ha un pros...
Sí, el seu mòbil particular és un Android, o sigui que no és... El que fa ell és que ell agafa el mòbil que ha d'analitzar i se'l posa a la mòbil personal dues setmanes. I quan acaba, fa l'anàlisi.
I més enllà del que escrigui, m'agrada molt al final quan fa aquests pros i cons, el bo i el dolent, no? I crec que és bastant equilibrat.
Doncs si us deixarem a l'enllaç i...
Raül, quin és el mòbil que ha tret puntuació més alta?
L'LG G2. A més, el vam analitzar fa un mes.
I 9, què?
9,6.
Vaja.
9,6 o 9,7, no me'n recordo. És l'únic que ha passat a 9,5.
Jo sempre tinc el mateix dubte. Bé, per què es fila tan prima les notes? Vull dir, tu em podries dir quina diferència... les notes són resultat d'alguna mitja de diverses coses o és una nota final? Vull dir, quina diferència hi hauria entre un 9,5 i un 9,6, per exemple?
Home, clar, poquet.
Vull dir, per exemple, això, sempre poso l'exemple que tenim nosaltres al programa. Nosaltres recomanem jocs, crec que són amb 4 notes, que és o merda, o del montón, recomendable o imprescindible.
O lo flipes.
Jo t'explico. Vull dir... quan parlem d'aquests mòbils, aquest, l'S4, l'LG G2, tots serien imprescindibles. Llavors, clar... la nota acaba sent més quasi per comparació, en plan de, dintre de l'excel·lència, perquè tots són flagships,
sí, sí,
són caríssims, estan... són molt bons, clar, de 8,5 cap amunt, tots són telèfons que si te'l compres estaràs content segur. Segur, perquè és que tot ho fan molt bé, el que passa és que tenen un pèl de millor càmera, fan les fotos una mica millor amb poca llum, afegeixen menys soroll, potser l'altaveu és més bo, potser porta l'equalitzador de música millor, potser és més lleuger, som... ets un pèl més fluid... Clar, ja
bàsicament el tema aquest de posar notes i que va començar a l'educació és perquè en el segle XVIII a Cambridge i a Oxford
que això diria passada,
que s'aplicava com que es va posar de moda el tema del mètode científic i tenies el Locke i companyia que es dediquen a mesurar-ho tot, doncs van dir, home, a l'educació també s'ha de mesurar tot,
no, no.
I es va començar la història de posar notes que pedagògicament és absurd perquè el significat filosòfic d'un 4,7 és molt xungo.
Si fas un dossier, un altre tema.
I es poden formalitzar
sobre el tema.
No, t'explico. La nota
però jo el portaré amb grapes i amb clips.
La nota es posa simplement perquè qui se'l vol llegir sencer, la nota és totalment imprescindible. Qui només vol fer una ullada ràpida, amb la nota es fa una idea.
I rotulat amb Dimo.
Ai, el Dimo. Ai,
el tema del que volia parlar i que per això havia descartat l'altre.
Vinga, va. Això és interessant,
Sí, també hem publicat un article sobre Kano, amb K. És com un Lego, sisplau, per què li donem el micro al Marco, no acabarem el tema. És com si fos un Lego, però que muntes un ordinador. És un projecte de Kickstarter, que estan buscant finançació, de fet la van trobar de seguida, i ara estan ja passadíssims de pressupost, i el que busca és, dintre de... és un enfocament molt educatiu, és com per nens, no molt petits, però perquè es muntin el seu propi ordinador, i puguin jugar, comprar peces diferents, doncs tens la peça, ara estic parlant de memòria, però la peça de la CPU, la peça de la memòria... pots jugar, els interconnectes, i han agafat un llenguatge de programació, tu el deus conèixer, que crec que es diu Scratch, molt enfocat a nens, i perquè tu li puguis també publicar i programar pues, o aplicacions o jocs o coses al mòduls aquest.
El nucli era una Raspberry Pi, pot ser?
Sí.
Em sembla que és una Raspberry Pi.
És una Raspberry Pi a la que li connectes que coses.
No, clar, el que fan és que també, quan el compris, també el malatí, que tens el que és la CPU i la Raspberry, i tens una sèrie de components que tots vas enganxant.
A mi em sembla una mica pijada, que, no sé, vull dir, amb una Raspberry tu pots fer un munt de coses, i aquí han posat una funda bonica, i ara no sé
sí,
què...
Sí, però amb una Raspberry, ara... si tu ets un nen, si el teu pare no sap de què va això, ni t'arribarà mai, ni t'ho regalarà mai, ni t'ho sabrà fer anar. I això li pot regalar a algú que no té un entorn tecnològic.
S'ha de travessar la barrera.
Sí, exacte, és un... Sí,
com a kit educatiu per escoles, potser...
Exacte, o per regals d'ara que ve Nadal per nens, que potser el seu entorn no és tan tecnològic a nivell familiar. Ara això és un punt d'entrada molt, molt bo, era molt interessant.
Parlant de kit educatiu, l'altre dia vaig veure el kit educatiu perquè en una aula convertir que la gent, els nens puguin fer coses amb Arduino, per $450 tens un kit ja perquè tota la classe es dediquin a fotre històries,
Que guai.
Una passada.
L'últim tema de la tertúlia, no tenim temps de desplegar-lo, és el dels airdrons.
Però això es diu molt ràpid.
Sí, a veure, explica-ho ràpid.
Legalment no es pot fer. No es pot fer, la legalitat no ho permet.
De moment.
A veure, als Estats Units la legalitat d'això ho permetrà l'any que ve. El documental que això va sortir en un 60 Minutes de la CBS, d'aquest dilluns. Jo sé perquè estava veient el programa just abans.
I van entrevistar el...
El Bezos.
Sí, el Bezos.
I ell va explicar que...
és el responsable de...
Amazon, perdó. Sí, ell que va explicar és que de cara a dintre 3-4 anys, Amazon ja té en preparació i té bastant apamat un sistema en el que tal com arriba un paquet al magatzem de destí, per exemple, que està a prop de casa teva, hi haurà una cadena sortirà per una cadena on hi haurà un dron d'aquests voladors, agafarà el paquet i te'l deixarà a la porta de casa.
Clar, sempre ningú... quan estiguis en un ràdio de 16 quilòmetres.
Clar, que ningú pensi que això està pensat per tothom, però en aquestes àrees d'Estats
Units... Ni per
Units,
Europa.
...residencials, de moltes casetes, on tenen el magatzem a prop, tenen drons que tenen mitja hora de vol, llavors agafa el paquet i te'l deixa a la porta de casa teva. Què passa amb això? Primer, que la legislació dels Estats Units la canvien l'any que ve, i això ja es podrà fer. Aquest ja, això està tot...
Està tot mirat, ja.
I l'altre és el que comentava l'Albert la fa estona, que jo vaig pensar el mateix. Pel preu de, no sé, de dos jocs o d'un llibre, tens un dron. Perquè això, a països com aquí, més de la meitat dels drons no tornaríem mai.
A Espanya, d'entrada, que cap dron tingui peces de coure, vale? Això és lo vital. Segon...
Que jo això ho vaig pensar igual, dic, ostres, aquí pel preu d'un joc, tinc un joc i dron.
Imagina't, Los Monegros, un hangar secret ple de drones.
No, però la drones.
I amb l'Alderson aquest que volia fer-lo de Las Vegas,
no, un segon,
probablement canviïn la llei a Espanya.
Que estem en un país on la gent, o sigui, on els repartidors de pizzas no porten diners perquè la gent encarregava una pizza només que per robar-li al conductor la pizza i els diners. Aquí és que encarregarien paquets.
Clar, i qui seria el major comprador? Hermano Seredia, que comprarien. Que cadrones.
La música que està sonant a sota i que ara baixarà una mica de nivell.
Ha sigut portar per un tron.
La portaria jo perquè fer una
és la música de les propostes Mosseguis, perquè hem de marxar. La primera la llegeixo jo, que era una cosa que vaig apuntar. Ho faig perquè ens ha arribat molt uns correus, si no és l'últim.
Amb dron o sense dron?
Sense dron.
És una cosa, posarem el link al vídeo del YouTube d'això dels drons de Amazon, que és superxulo de veure.
Sí,
hi ha un grup de música, és Aviador Dron, que també...
És Aviador Dron. Bueno, una usuària... una usuària que ens deia com posar el corrector en català amb el nou Pages... Vale? I la veritat és que ha desaparegut on estava abans.
Sí,
ha desaparegut. No vol dir que hagi desaparegut del Pages, ha desaparegut d'on estava abans.
L'inspector allà on està.
Sí, perquè ha desaparegut, entre altres coses, perquè l'inspector ja no existeix.
Sí que hi és.
Està camuflat d'una altra manera. Bueno, total, que existeix sempre a totes els nostres programaris una part d'ajuda. Vale? I de la part d'ajuda d'allà se'n desprèn. Us enllaçaré on està la part d'ajuda del Pages, que és la mateixa de la resta de productes, perquè pugueu trobar aquesta informació.
RTFM.
RTFM. Sí.
En Lluís Agarra via Google Plus ens diu que des de fa uns dies i fins als propers 6 de gener, si aneu a l'app de l'App Store, però per iOS, no per Mac, es pot aconseguir un codi per descarregar gratuïtament l'aplicació de Photo Cookbook Baking, que entenc que és per fer, és de cuina per fer pans i
pastissos
i aquestes coses.
És molt xulo, sí. Aquesta setmana se celebra el desè aniversari de Wikitext. Els Wikitext, en original són Wikisource, és una biblioteca digital en una wiki de text originals lliures mantinguda per la Fundació Wikimedia i que ja té en català 16.915 pàgines revisades i de 474 llibres de 460 autors.
En Gerard Navarro ens recomana una web que es diu The Sweet Setup, que és una web plena de revisió d'apps i bons consells d'aplicacions. Crec que era d'aplicacions de Mac, en concret.
iPhone, iPad i Mac. I jo he trobat l'alternativa a Instagram. És un Instagram com personal, un Instagram particular. Es diu Momento, és gratuït. I de
sí,
moment l'estic provant. Permet localitzacions de persones, dates... És una mena com un dietari que el pots fer servir per un viatge.
Però per tu.
Per tu, tot i que el pots unir a xarxes socials, per exemple a Twitter. Vale?
Jo tinc, recordar-vos un cop més, el concurs de presentacions creatives a Presentable.es amplia el plaç fins al 31 de gener 2014 i ara ja no hi ha la restricció a majoria d'edat. Per tant,
aquest era el dels dinerets, oi?
2.000 euros en premios i que pues, gent que treballi en instituts i coses així pues, ho podria fomentar.
I l'altra que volies comentar és una impressora que fa menjar, no?
Impressora 3D que fa menjar.
És molt molongui, sí. És de l'empresa Barcelona Natural Machines i posarem també l'enllaç d'aquesta impressora.
Jo dos apunts, que donem una oportunitat a Almost Human, la nova sèrie produïda per l'Abrams, que bueno, està bé, però si les audiències no pugen potser la xaparan. I l'altra cosa és el concert del Pau Vallvé el diumenge que ve a la sala Foyer del Liceu, que promet molt.
En Jordi, que és Electrokit a Twitter, ens avisa que ja és possible jugar a certs jocs de Mac amb el DualShock 4 de Sony, que és el comandament de la PlayStation 4. Ja es podia amb el de la 3, ara ja es pot amb el de la 4. Deixarem l'enllaç on explica com fer-ho i els jocs que de moment ho han implementat, que no són molts, però se suposa que ara que està al mercat de seguida augmentaran.
I l'Àlex Ballarín, de la Facultat d'Informàtica de Barcelona, ens diu que la FIP i els seus exalumnes llencen la segona edició del concurs universitari d'aplicacions mòbil FIP Apps, amb el suport de la Mobile World Capital, Microsoft i Vodafone. que es presenten també antics alumnes, sí, idees, i està molt
xulo. Regala una Surface Pro i un Note 2 i coses així.
Molt bé, senyors, doncs fins aquí les propostes i fins aquí el programa. La propera setmana ens visita el gran Tomàs Fuentes.
Però gran.
Molt gran, guionista de La Competència, amb qui ja aprendrem com es fa el programa des del backstage.
I rapper de prestigi des de fa
poc. I rapper de prestigi, sí, sí.
Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Podeu enviar-nos propostes, comentaris, suggeriment, idea, tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat. I ens podeu trobar a Twitter @mossegalapoma.
I no ens hem d'oblidar...
I recordeu que... fa 3 anys havia d'haver comprat bitcoins.
Adéu-siau, vinga, fins la setmana vinent. Adéu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.